cinema estan en ple procés de reinvenció, una tendència que ja s'apuntava els últims anys i que la pandèmia ha accelerat. Busquen noves maneres de consumir contingut audiovisual en pantalla gran. Ahir es va celebrar l'última edició del Festival Eurovisió Júnior, un espectacle televisiu que es va poder veure en pantalla gran en alguna de les sales de Cinesa. La cançó guanyadora va ser aquesta de Valentina. La proposta de França es diu J'imagine. Palante de Soleà, en canvi, la proposta espanyola va quedar tercera. Segona setmana del primer tram de desescalada i els cinemes han pogut reobrir amb la meitat de l'aforament, un màxim de 500 persones per sessió i bona ventilació. Les sales de cinema han patit de manera molt directa els efectes de la pandèmia i algunes han hagut de tancar, com els Texas o els Méliès a Barcelona, els Arinco a Palamós o el Punt a Cerdanyola. Fem ara amb Marisa Gil una radiografia actual del sector.
A Catalunya tancarem el 2020 amb 4 milions i mig d'espectadors, 15 milions menys que el 2019. És una caiguda del 86% des de l'inici de la pandèmia. S'han deixat d'ingressar 80 milions d'euros. A tot l'estat, 57 milions menys d'espectadors i pèrdues de 353 milions d'euros. Les multinacionals han endarrerit les estrenes. Algunes, com Mulan, Ofren a la tempesta o Històries lamentables, s'han fet directament a les plataformes, que han experimentat un fort creixement.
Pop-up 5G. La tele que es mira a les xarxes. Mariola Cubells.
Ja ho saps, els dilluns del Pop-Up parlem de continguts audiovisuals, de nous formats de tota mena, sèries, cinemes, plataformes, xarxes socials. Mariola, què tal? Hola, com estàs?
Bon dia, dinarers, com vas?
Doncs bé, mira, totes aquestes dades que ara...
Que m'agrada més, vaig a quedar fatal, però m'agrada, la cançó de Valentina m'agrada.
T'agrada més Valentina que no Palante, no?
Sí.
M'ho imaginava, jo per això he posat Valentina, t'he de dir. Bé, ara anirem a les sales de, cinema, però abans posa'ns el dia de la televisió que es comenta i es veu a la xarxa, perquè sembla que hi ha un conflicte entre Crown, la Casa Reial, si The Crown és realitat o no. Tu què n'és la teva opinió o què
Mira,
ha passat?
Jo, si te dic la veritat, crec que ha tardat massa en esclatar la polèmica que és real. És real per dos vies, és real perquè és de la Casa Real i és real perquè és autèntica, perquè jo sí que és de veres que en aquesta temporada, que ja l'he vist sencera, sí que notava que feia mal, que podia fer mal, que era molt, vull dir, era molt material sensible, no? I llavors, efectivament, la Casa Reial ha tardat en no res en dir que, bueno, que s'hauria... Digue'm, el que demana, bàsicament, és que Netflix diga abans de l'inici dels capítols que això és ficció. Clar, això és molt delicat perquè no és exactament una ficció. Clar que és ficció, això s'ha de deixar clar, però està basada en fets reals. La Casa Real considera que està massa a prop de lo que de ara, del moment de ara, clar, perquè esta última temporada ens toca molt més de prop. I, bueno, ells el que diuen és que són moments que fan mal, que va passar fa 25 anys i encara hi ha gent involucrada, que la dramatització de les coses que estan fent és molt insensible, que no hi ha cap intenció de contar una història amb cura, amb matisos, i que tot és molt bidimensional, i que, esta frase m'encanta, Mariola, això, el que fan a la sèrie és trolejar amb un pressupost de Hollywood, i el públic no es pot tisar en, de, no es pot tisar enganyar, no? Llavors, bueno, Peter Morgan així, clar, Peter Morgan així de totes les crítiques, clar, que és el creatiu i que ell, diguem, que s'ha passat la vida radiografiant a la Casa Reial britànica, i diu que no, que això és versemblant, que és suficient amb el que conta i com ho conta, que ell, evidentment, s'ha documentat a banda dels fets històrics i de la seva pròpia imaginació, perquè això és una narració de ficció, això s'ha de deixar clar. La sèrie, clar, està basada pues, en lo que faríem tots, no? En investigacions, en curiositats, en coses d'aquestes que te van contant.
Però és el que tu dius, que trobo que han tardat molt, no? Perquè això des del minut 1 ja es veia venir, no?
Ostres,
Diana
i tant.
De Gales és la protagonista en aquesta nova temporada.
No, i després és que passa que fins ara, si jo sempre he dit que esta sèrie, me queixa molt quan la gent diu, no, és monàrquica. Bueno, a lo millor era monàrquica les tres primeres temporades, o promonàrquica, no? Però, per supost, esta temporada, si tu la veus amb uns ulls, diguem, poc proclives a la monarquia, no te fa monàrquic, sinó tot el contrari. És de veres que finalment el sentit de la sèrie és contar-te una història molt ben contada, tu saps que és una sèrie caríssima, i jo entenc, fins i tot, que estiguen dolguts, perquè és de veres que has de tindre la pell de rinoceront. Com es diu rinoceronte en català?
No, rinoceront.
Rinoceront. Uh-huh. Has de tindre la pell molt grossa per a que no et faça mal una cosa que és o dels teus pares o de tu mateix, no? Perquè és que jo, clar, jo m'imagine al príncep Harry veient això, no? I no, no ha de ser fàcil. I després la sèrie pren partit per Diana d'una manera arrolladora, vull dir...
Pensava que anaves a dir una altra cosa. Bé, Cubells, escolta, el que tenim aquí esperant el director general de Cinesa, però
sí,
abans sí, m'agradaria que em diguessis res ràpidament, perquè vaig veure a través de les xarxes que feies, que moderaves una taula a Madrid a Alma, l'entitat que agrupa els guionistes de ficció, i era prou interessant, no? Parlàveu de les sèries que ho van encetar tot, no?
Doncs mira, parlàvem de les sèries exacte, que sense les que no estaríem així, ni parlaríem d'Antidisturbios, ni de Veneno, ni de cap sèrie, ni de Pàtria, ni de cap sèrie de les que estàvem així, perquè bona part dels guionistes que estaven allí o que eren vull dir, que parlàvem amb mi, ja havien creat sèries mítiques com Mèdico de Família, com Farmàcia de Guàrdia, que a voltes estan prou denostades, però que sense ese germen no podrien haver fructificat després el talento, les diferents tipus de narratives. Llavors jo els vaig trobar, per una banda, prou contents de que tinguin més visibilitat, i després una miqueta atabalats d'esta bombolla que hi ha de sèries, no? Vull dir, no sabem molt bé cribar, vull dir, ells se queixen de que pot ser que d'ací un temps no tinguem en el cap sèries històriques com les que tenim ara de fa 20 anys, no sé.
Clar, n'hi ha masses a l'hora, hi ha una allau, no? Escolta,
sí.
Mariola, i tu quan fa que no vas al cinema? O què és l'últim que has vist al cinema?
No, jo vaig molt al cinema encara. Vaig menys que abans, però vaig molt al cinema. I mira, ara repassant, m'he adonat que les tres últimes coses que jo he vist al cinema, que ha sigut La voz humana, el curtmetratge d'Almodóvar, Eso que tú me das, que era la peli de Jordi Évole, y Sentimental, que es la serie, la peli de Sesgay.
Uy, estás molt al dia.
Les tres són espanyoles, ¿eh?
Molt bé.
Jo vaig al dia. I l'anterior, La boda de Rosa, vull dir.
Home, està cinèfila total. Volem saber com està afrontant l'escenari en què ens trobem per culpa de la Covid-19. La companyia líder en exhibició cinematogràfica a Espanya, Cinesa, hi ha sorpreses en aquesta adaptació. Ara us ho expliquem. Us presento Ramon Viernes.
Ramon Viernes és director general de Cinesa, que té la web cinesa.es i presència a Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat i YouTube.
500 sales d'exhibició repartides en més de 40 cinemes a les principals capitals de província, sobretot a Madrid i Barcelona. Ramon, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, volíem preguntar-te primer com està anant la reobertura dels cinemes a les vostres sales a Catalunya.
Home, doncs la veritat és que quasi amb llàgrimes als ulls, perquè portàvem 3 setmanes tancats, sense tenir ganes d'estar tancats, i la veritat és que veure que tornem a obrir a Catalunya ens posa molt, molt contents.
Uh-huh. Heu augmentat segurament les mesures de seguretat, com controleu l'aforament, heu hagut d'invertir, què heu hagut de fer?
Hem tingut que fer molt més inclús del que se'ns ha demanat. Vull dir, com bé comentes tu, el tema de l'aforament, controlar les distàncies de seguretat i formar sobretot el nostre personal per garantir que tots els clients que venen al cinema se sentin segurs. I, de fet, no ho dic jo, ho diuen les estadístiques, els clients quan venen al cinema se senten segurs i podem confirmar que a dia d'avui no hi ha hagut encara cap focus d'infecció que hagi començat en un cinema, amb la qual cosa això ens fa estar orgullosos de la feina que estem fent, no només d'Inessa, sinó penso que tots els cinemes, amb que la gent pugui gaudir d'un lloc segur per estar en el moment que van al cinema.
Abans dèiem les dades, no?, i realment són molt dolentes i ha afectat moltíssim el cinema aquesta pandèmia, però es podran salvar les 500 sales que teniu?
Home, aquesta és la nostra intenció. Nosaltres, l'objectiu principal, i això és el que li comento jo a les 1.200 persones que treballen per nosaltres a Espanya, és que nosaltres el que volem és mantenir els seus llocs de feina. No volem, no estem contents amb aquesta situació. Sabem que no és culpa de ningú, que el tema de la pandèmia no l'ha creat ni els governs, ni les empreses, ni ningú. Però, clar, la nostra lluita és començar a intentar garantir aquests llocs de feina per la gent. Què passa? Que al final tot depèn una mica, com comentàveu també vosaltres, doncs, quines pel·lícules venen, quan venen, que no seguim clar. Tenint restriccions, que no comencem a tenir una tercera... O sigui, nosaltres intentem ni pensar en una tercera situació d'aquestes, no? Perquè això ja ens posaria en una situació molt, molt difícil.
És que és un dels sectors més complicats perquè us afronteu a dues coses alhora, no? És a dir, el canvi de format, els nous hàbits i a més, que ja estàveu intentant adaptar-vos a això, ara arriba la pandèmia, no? Són dos fronts oberts. Està resultant difícil gestionar la pandèmia amb les diferències de mesures segons la zona o el país? Perquè crec que tu ets el responsable també d'Alemanya, Itàlia i Portugal. Hi ha moltes diferències?
Pues mira, la diferència principal és que els governs dels altres tres països que gestiono al final han pres una mesura centralitzada i han dit aquestes són les mesures que s'han de prendre i s'ha acabat. El problema aquí a Espanya és que cada comunitat autònoma va una mica a la seva velocitat. Vull dir, per dir-te un parell d'exemples, doncs nosaltres a Andalusia tenim que tancar a les 6 de la tarda. Clar, si a les 6 de la tarda, que és quan la gent vol sortir de casa, tenim que tancar, doncs quasi millor tenir els cinemes tancats. A Galícia no podem vendre menjar en els cinemes, mentre que a Madrid o a Barcelona no tinc aquesta restricció. Llavors, aquesta falta de política comú és el que ens està complicant una mica tota l'operativa i que ens posa una pressió, precisament en l'operació, molt difícil, no?
Home, i gestionar i coordinar tot això, m'estic imaginant, i deu ser per saber exactament què s'ha aplicat cada setmana, perquè també van canviant, no?, les normes cada setmana.
Exacte, però bueno, mira, jo tinc que dir que al Cinesa tenim un equip de gent molt professional, tothom s'ha adaptat, s'està adaptant i ens tenim que anar adaptant, i estic molt orgullós de l'equip que treballa amb mi perquè estem, diguéssim, molt enterats del que està passant en cada moment a cada comunitat autònoma i ens adaptem ràpidament. És molt difícil, però ens hi aconseguim adaptar i ja està.
Ramon i Ernesto, a vegades has dit, no?, que el cinema l'han matat ja diverses vegades amb el VHS, sí. No? Però, sí. Clar, tu com ho veus ara? Canviarà per sempre la relació que els ciutadans tenim amb els cinemes o l'hàbit, el ritual d'anar a les sales a veure pel·lícules, tornarà a ser com abans, després de la pandèmia?
No, jo penso que la gent, al final, el que vol és una experiència i el que tenim que fer és nosaltres adaptar-nos. El cinema d'avui tampoc és el cinema de fa 50 anys i possiblement el que ha fet la pandèmia és que hem tingut que accelerar coses que possiblement teníem en un pla mitjà a fer coses que ara tenim que fer d'una manera més ràpida. Jo una mica... Tu has comentat dos vegades el tema de les plataformes i tal. No? Deixa'm... No estic en contra del que dius, però també una mica una analogia a que no ens capfiquem en que les plataformes s'estan menjant al cinema. Possiblement la cuina que vosaltres teniu a casa, o que tenen avui la gent a casa, disposa de maquinària molt més avançada que fa 30 anys. Però la gent s'ha quedat en restaurants. Llavors, sí. Que tinguem tecnologia a casa o que les plataformes ens donguin sèries i pel·lícules no vol dir que la gent no vulgui disfrutar d'una experiència de so i d'imatge que no poden tenir a casa. Aleshores, jo penso que al final estem condemnats a treballar junts o a conviure, però no un es menja l'altre. Jo estic molt convençut de que això no passarà.
Ramon, jo sóc l'altra Mariola, bon dia.
Bon dia.
És que la Mariola principal és ella, jo sóc l'altra. No, m'encanta aquesta comparació que has fet, aquesta analogia, vull dir, la vaig a utilitzar jo ara quan me pregunten. Però jo sí que crec, no sé si tu estàs d'acord, per lo que jo tinc, l'experiència que jo tinc amb els meus companys de plataformes, que sí que esteu preparats per a conviure, és a dir, que no hi ha tanta separació com es pot com pot parèixer des de fora, és a dir, que bueno, que està clar que són altres moments, però que és de veres que l'experiència del cinema té clara, o sigui, el cinema té clar el que són les plataformes i les plataformes tenen clares també les qüestions del cinema, no? Jo crec que no hi ha... Bueno, està bé, no?, la relació, o està millor del que sembla. No sé com ho veus tu.
Mira, jo... Deixa'm que et faci un altre comentari que segurament t'ajudarà quan la gent et pregunti aquestes coses. El director financer de Netflix, quan li van fer aquesta mateixa pregunta fa un temps, va contestar una cosa que jo utilitzo molt sovint, perquè vegis que no estem enfadats amb Netflix ni res d'això.
Ho sé, ho sé.
El director financer de Netflix li van preguntar això, el mateix que m'acabes de preguntar tu a mi. I ell va dir que el dia que una persona no vol sortir de casa, el cinema no pot competir amb Netflix. Però el dia que una persona o una família vol sortir de casa i passar una experiència, Netflix no pot competir amb el cinema. I estem amb les mateixes. Vull dir, al final, jo penso que tenim, cadascú tenim el nostre espai, clar, i amb aquest espai tindrem que conviure, i ja està.
I una cosa, i ara sí que s'ha notat, mira, l'altre dia ho dèiem, els adolescents que representa que són els més digitalitzats del món són els que volen quedar amb els seus amics físicament i que els hi està costant molt aquest tancament, no? És a dir, que jo crec que cada vegada tindrem més ganes de que hi hagi experiències de la nostra vida. Després d'aquesta pandèmia ens n'hem adonat d'això. I vosaltres hem descobert a Cinesa que heu preparat noves fórmules que voleu aplicar i bé, hi ha moltes coses que heu preparat, ara en parlem, però una de les coses, per exemple, que esteu preparant les sales perquè hi hagi competicions de gaming privades, no? Explica'ns això, Ramon.
Sí, però mira, insisteixo que no és una cosa que ha sigut només provocada pel tema de la pandèmia, eh? Això són coses que hem pensat.
Perquè el canvi d'hàbits i tot això, no?
Sí, però és que, a més, nosaltres, jo quan vaig entrar en aquesta empresa, la meva pregunta principal era, bueno, nosaltres paguem un lloguer d'una sala 24 hores, però quanta estona utilitzem aquesta sala, no? I al final, el que és el nostre core business, o sigui, el cinema s'utilitza des de migdia fins a la nit, però clar, al matí què fas en aquesta sala? Perquè jo el lloguer el segueixo pagant. A mi els senyors que em lloguen la sala no em diuen, no, vostè pel matí no em pagui, vale? Aleshores, bueno, volíem buscar fórmules que segurament ara ens hem vist amb la necessitat d'accelerar una mica. I una d'elles és el fet aquest. Hi ha molta gent que juga a casa seva, inclús potser en pantalles molt grans de televisió, però els hi volem donar l'opció, perquè ja ho hem fet i perquè disposem de la tecnologia, doncs això de que tu puguis jugar a una sala i et portis els teus amics i diguis, escolta, anem a jugar al Fortnite o al FIFA amb una pantalla de 200 metres quadrats en lloc d'una pantalla de 65 pulgades. No? I bueno, està tenint molta acceptació, la gent que ho està provant pues, bueno, al·lucina, perquè clar, mai ningú es podia pensar que podien jugar amb una pantalla d'aquest tamany, i clar, pues, això al final el que està fent també és córrer la veu, i cada vegada tenim més gent jove i gent no tan jove que juguen a videojocs, pues, que ens estan contactant perquè volen reservar la sala i jugar.
És que, mira, ha de ser bo, això, no? Cada vegada volem pantalles més grans a casa. Clar, anem al cinema i ho vendrem amb la pantalla de 250 metres quadrats. També parleu de programació de cicles temàtics, no? De la Marvel, de musicals... Això és important, no? Perquè gent que li agrada una cosa molt concreta.
Sí, i a més, una mica també he comentat vosaltres, no? Que ara mateix hi ha hagut retrasos de... Per altre lloc, segurament lògics, el fet de que si els cinemes estan tancats no es vulguin estrenar pel·lícules o s'estiguin retrasant. I al final, bueno, doncs ara mateix, quan hem començat a obrir els cinemes i estem veient que la gent vol venir al cinema, doncs hem pensat en aquesta fórmula de posar cicles i pel·lícules possiblement una mica més antigues que la gent vol recordar, o pel·lícules que inclús gent jove que no ha vist vol veure. I ens està funcionant també força bé.
Pel que fa al tema de comprar per anar al cinema, evidentment, ara no sé quin és el percentatge, però que es compri a taquilla una entrada, deu ser un percentatge molt poc. La tens, aquesta dada?
El que, perdona, s'ha tallat una mica la
d'acord, no, que dic això, no sé si tens la dada, suposo que la gent compra l'entrada per internet abans d'arribar als cinemes. No sé si el percentatge ha canviat molt, hi ha poca gent que vagi a taquilla directa.
Mira, doncs, ja Espanya era un dels països, diguéssim, amb el percentatge més elevat de compra per internet, i evidentment el tema de la pandèmia, doncs, ha accelerat. Hi ha hagut, possiblement, ara mateix estem parlant de que en alguns cinemes per sobre del 50% de les entrades es compren ja per internet.
És que feu el llançament de la vostra pròpia plataforma de comerç electrònic, també.
Exacte. Bueno, això està dirigit sobretot a productes per empresa i productes d'aquest tipus que estàvem comentant de reserves de sales, etc. I al final doncs, hem vist que la gent també el que no vol és trucar telèfons o fer reserves telefòniques, sinó que el que vol és ja assegurar-se que ho té reservat i ho té fet en el, de forma online, no?
Sí, i escolta, també m'agradaria preguntar-te l'opinió sobre aquest any, excepcionalment, podran optar als Oscars pel·lícules no estrenades a les sales de cinema. Clar, això, això sí que és un gran canvi, és una lluita que tenien les plataformes. Què n'opines d'això?
Bueno, jo penso que no és nou d'aquest any. L'any passat ja va haver-hi un parell de pel·lícules que van optar en els Oscars i que, no, i que estaven estrenades només a plataformes i no a cinema. Però, bueno, insistim en el mateix. Vull dir, al final, per què hem de tancar portes? Vull dir, jo no tenim res en contra de que això passi, no? Vull dir, al final, si és una bona pel·lícula i és una pel·lícula que la gent pot disfrutar i es volen presentar als Oscars, no penso que sigui tan dolent.
Ramon, jo sí que crec, sí. No sé, em sembla que tot tornarà a ser com abans, todo esto pasará, perquè és de veres que el que ha passat, a banda de, quan, de que estiguen tancats el cinema, és que de veres que no s'han estrenat un fum de pel·lícules que s'havien d'haver estrenat, fins i tot no s'han rodat. Perquè, en fi, jo que estic en jurals de televisió i de cinema, te puc garantir que bueno, el nivell no és espectacular enguany, perquè s'han reservat moltíssimes pel·lícules per a més enllà, no? I jo crec que això, quan torne realment una cartellera molt més cridanera, molt més fàcil de veure, per dir-ho d'alguna manera, jo crec que tornarem d'una manera regulada al cine, no? Després, una altra cosa, mira, que jo vull dir, jo vaig molt al cine i ostres, per a que la gent ho tinga clar, el cine és segur, igual que el teatre és segur, igual que la cultura és segura, no? Me canse de dir-ho.
Sí, mira, jo no, et diré una cosa que diuen a la meva gent a l'empresa, no? Vull dir, jo al final no vull tornar a aquesta, jo no vull aquesta nova realitat. Jo el que vull és l'antiga realitat. Jo vull tornar a veure els cines plens, vull veure la gent disfrutar del cinema, vull veure la gent passar una bona tarda, vull veure la gent i els meus amics i els meus companys sense mascaretes. Vull dir, això de la mascareta per mi és totalment artificial. Al final tu veus una persona si somriu o no pels ulls també, però al final on es veu el somriure és a la boca. I això de no veure la gent a la boca és una mica desagradable, no? Llavors jo no vull... Aquesta nova normalitat a nosaltres no ens agrada, jo vull l'antiga normalitat.
Bé, Ramon Viernes és director general de Cinesa. Ens ha agradat molt poder conversar, no? Perquè cada dilluns això parlem d'audiovisual, de nous formats i de quina manera s'està doncs, posant tot a lloc. I és veritat que la pandèmia sí que de moment han estat tancats els cinemes, però un cop s'han obert tenim ganes de experiències a la nostra vida, perquè tenim ja casa nostra, ja la tenim molt vista i volem sortir que ens passin coses. Moltes gràcies. Mira, anem a la consulta dels quarts. Ramon, m'agradaria fer-te la pregunta que estem fent avui. Avui és Cyber Monday i jo em pregunto, has patit algun frau o alguna estafa comprant per internet alguna vegada?
Ostres, no, hi toco fusta, De moment no, espero que no em passi mai.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Una abraçada de les Marioles. Adéu.
Gràcies, Marioles, gràcies. Adéu.